però jo em cuidaria d'anar a buscar jugadors allà, una, durant una època, una època llargueta.
Estan d'acord, Jordi?
No, jo, si em dius que està assegut aquí escoltant el programa...
Potser és un d'aquests...
Perquè et facis una mica la idea de Gerson. El que sí que sé és això, i em va sorprendre, que si tan bo és i s'està jugant al Mundial Sub-20 a Nova Zelanda, amb el Brasil aquest noi que té 17 anys no hi sigui.
Anem a l'únic dels candidats a migcampista del Barça la temporada que ve, que ja és del Barça, és jugador del Barça, que passa que està jugant cedit a un altre equip. És Denis Suárez.
Denis Suárez Fernández, 21 anys, 1,81 m, 72 quilos, juga al Sevilla des de la temporada passada, cedit al Barça, i ell mateix parlava a RAC1 el mes de febrer sobre el seu futur.
Yo cuando llegué al Barça sabía que era muy difícil llegar al primer equipo, me centré en hacer un muy buen año el Barça B, me salieron las cosas bien. Y está claro que entrar en el primer equipo del Barça, que es donde están los mejores jugadores del mundo y sobre todo mi puesto, es muy complicado. Ojalá haga unos buenos años aquí y ya se verá qué pasa.
Ha disputat 46 partits entre Lliga, Copa, Supercopa d'Europa i Europa League. La presència a l'equip ha anat de més a menys. No juga ni semifinals ni final de l'Europa League. Ha marcat 6 gols, 2 a la Lliga, 3 a l'Europa League i 1 a la Copa, i ha donat 4 assistències. Els seus punts forts, coneix el club i la metodologia de treball, tot i només estar una temporada al filial, té un bon xut, bona tècnica i bona actitud, tot i que la seva presència, com dèiem, a l'equip ha anat de més a menys, no s'ha queixat ni ha tingut problemes a l'equip. Els seus punts dèbils, no arribaria per ser titular, Luis Enrique el va voler cedir perquè encara el veia verd, és molt més ofensiu que defensiu, el Barça necessita jugadors més complets i la seva adaptació, a part de conèixer el club, s'adaptaria fàcilment amb els companys perquè ja els coneix.
Molt ràpid, perquè ve molt ràpid amb l'extensió que vulgueu, però que sapigueu que encara queden 3 candidats més a migcampista del Barça, vull dir que economitzeu el temps com creieu. S'hauria de repescar, repescaríeu Denis Suárez, el veieu ja la temporada que ve amb importància al primer equip o no?
Sí, però per mi és un migcampista que d'interior no el veig perquè no sap donar la pausa aquesta, o sigui, no podria complir el rol d'Iniesta.
I llavors on el poses?
És un perfil diferent.
Si no el poses,
jo el veig més jugant a una altra posició que no pas d'interior.
A mi sembla un bon element i és jove com perquè aprengui la pausa, i jo sí que el veig treballant-lo perquè s'ha vist que, així com la sessió de Deulofeu ha sigut un nyap, la de Denis, sí que és veritat que la part final de temporada no ha jugat tant, però jo quan l'he vist jugar m'ha semblat un jugador amb molt bon potencial, i el fet de que sigui o vingui a ser suplent no és una mala cosa. Les plantilles, i més la de Luis Enrique, com s'ha vist, rota molt, és un jugador que jo el veig de nivell com per farcir la plantilla. Ha marxat el Xavi, el pots recuperar abans si el Sevilla bueno, el convences amb algun tipus de transacció, ja sigui amb espècies o econòmica,
i
em sembla, i és de la Pedrera, per tant després d'un procés de mastegar, és a dir, tu l'has tingut, l'has cedit, t'ha funcionat bé, el pots recuperar, em sembla un cas que si acabés el primer equip seria exemplar.
A mi em sembla un bon futbolista, amb talent, d'aquests jugadors que tenen coses diferents, però per mi, amb la forma de jugar que té el Barça actualment, no té lloc. És un migcampista massa tou, feble.
Déu-n'hi-do. La contundència amb la que Jordi Grau descarta Denis Suárez. Anem a un futbolista també dels més coneguts, crec que ens acompanya aquí també algun seguidor del Dortmund, coneixerà bé a Ilkay Gundogan, que és un altre dels futbolistes sí, que podria venir al Barça.
Alemany, té 24 anys, a l'octubre en farà 25, juga a Borussia Dortmund des de l'estiu del 2011, fa 1,80, pesa 79 quilos. Aquesta última temporada la va començar lesionat.
Pesa 79 quilos ara, perquè l'estiu passat...
179.
Sí, exacte.
Sí, arribar als 179.
Sí, sí. Sí. Home, és que ara us explicaré que ha estat més d'un any parat,
400 dies.
Sí. No debuta fins al 18 d'octubre, de fet, en aquesta última temporada. Titular indiscutible des de finals de novembre, ha jugat 33 partits en totes les competicions, ha marcat 3 gols i ha donat 5 assistències. Com a virtuts, és un jugador amb una tècnica exquisita, amb molta mobilitat, capaç de mesclar el joc combinatiu amb una bona arrencada, amb dribbling, potser sense capacitat per recuperar pilotes, i controla els partits, però a mi la seva millor versió em recorda una mica Deco. Insisteixo, el seu millor nivell té arribada i assegura un promig de 5-6 gols per temporada. Com a debilitats, la propensió a les lesions, que l'han impedit tenir regularitat en el seu rendiment, especialment les dues últimes temporades, ha estat aturat des del 10 d'agost del 2013 fins al 18 d'octubre del 2014. I per això és normal que l'hagin vist fora de forma o passadet de pes, com dèieu. Una altra incògnita. Només una vegada ha jugat més de 40 partits en una temporada. La Bundesliga té 18 equips, la Copa un partit, hi ha un mes d'aturada a l'hivern. Aquí, sense anès de descans, el Barça ha jugat 60 partits oficials. O sigui que no sé com s'adaptaria. Futbolísticament no hauria de tenir dificultats, encara que al contrari que el Dortmund està per veure com respondria davant equips que posen l'autobús al darrere i no deixen espais.
Gundogan sí, Gundogan no.
Per preu i cartell, a mi és el tipus de futbolista que em podria entrar en aquest Barça, però sí que és veritat que el considero un fetxatge de risc perquè no té continuïtat. Sé que les lesions a vegades hi ha aquell punt de fortuna, de sort, però és un jugador doncs, que el físic no l'ha acompanyat en aquest sentit i té un risc. Ara, per mi no ha de venir un titular. L'equip titular o el mig del camp titular ha de ser el mateix que dels darrers dos mesos, sobretot, no? Per la manera com va jugar l'equip, doncs que el mig camp va ser protagonista, com no ho havia estat durant molts mesos a la temporada. Per tant, preu i cartell, que no seria un jugador de primer nivell de l'aparador, bé, però el descartaria pel tema físic.
Jo és que necessitaria veure'l un any més, a veure com s'ha recuperat. És que va estar més d'un any parat. I aquesta temporada ha anat jugant, però tampoc ha sigut la versió de Gundogan que va enlluernar, perquè Gundogan en forma era un jugador de primer nivell, del millor Dortmund, amb el Royce, era un equip que feia unes transicions brutals, i ell era dels que posava la pausa, és a dir, era un jugador que la tocava molt bé. Però jo, clar, és que ara és després de l'experiència a Vermaelen, diguem que no pots jugar-te.
Fixa't com els traumes del passat.
Tinc molts precedents de tot.
Acabeu de dir que, per dobles, no fitxaria el Gerson?
Li va fer la revisió la temporada passada, que va sortir malament, i li ha tornat a fer i ha sortit bé i està jugant. Però, clar, és que fitxar sense tenir la seguretat de que aquest jugador, que és jove, encara és jove, vull dir que té recorregut, però, clar, aquest tipus de lesions d'esquena, jo m'esperaria. Tot i que l'oportunitat de mercat és ara. Si ara la temporada que ve la fa espaterrant, em sembla que per això que queda lliure, encara no ha renovat, no? Està amb el 2016. És estar a sobre i intentar que no renovi, i si el tio recupera, doncs fitxar-lo.
Els traumes del passat, com dic, Douglas i Vermaelen...
De fet, el Barça el va veure abans que s'operés. Que el futbolista era reticent a operar-se, i el Barça va dir que s'havia d'operar de l'hèrnia discal, i es va acabar operant, i és veritat que l'han tornat a veure, i diuen que està bé.
Tu el fitxaries?
Jo, la seva versió abans de la lesió, per mi és de lo milloret, de lo que encaixaria més. Ara, estic d'acord en que hi hagi pors. Un tio que para 400 dies...
Anem al que crec que agradarà més, no sé si a la taula aquesta en concret, però sé que amb tots els tertulians i amb tothom qui parlo, és el que tothom em diu, sí, aquest sí. Berratti.
I per mi també. Marco Berratti, 22 anys, 1,68 m, només 60 quilos, juga al Paris Saint-Germain des de la temporada 2012-2013 i va marcar aquesta temporada aquest gol al Barça.
Atenció a la centrada amb l'esquerra des de la dreta de l'atac del Paris Saint-Germain, va molt tancada, ha sortit malament Ter Stegen, gol. Ha sortit malament Ter Stegen i ha permès...
Ha disputat 48 partits aquesta temporada entre Copa, Supercopa, Lliga i Champions. Ha marcat només 3 gols, però ha donat 11 assistències. Actualment té una petita lesió muscular a la cama esquerra que no el permet anar amb la selecció. Punts forts. Velocitat i control al mig del camp, bona connexió entre mig del camp i davantera, com dèiem, és un bon assistent, aguanta molt bé la pilota, és molt creatiu, àgil i amb molta classe, 22 anys, igual que Pogba, aposta a la present però també de futur, pressiona ben defensa i roba moltes pilotes, però els punts dèbils, el Barça perdria alçada, només 1,68 m, i juga malament en el joc aeri, només pesa 60 quilos, i en el cos a cos té les de perdre, rep moltes targetes grogues al llarg de la temporada, tot i que controla molt les expulsions, i pel que fa a l'adaptació, potser és el jugador que millor s'adapta al joc del Barça, però per sobre d'aquí hauria de passar, no és un jugador que arribi per ser suplent.
No té pinta, no, però tot i així el fitxaríeu? Aquí dieu que sí, eh? L'Albert fa que sí amb el cap...
tot i que és car, també. I, però sí, però que crec que no està al mateix nivell salarial de Pogba. A mi m'agrada més, futbolísticament, perquè és una delícia com remena, com mou, com se'n va, i després que treballa, perquè en l'eliminatòria amb el Barça moltes vegades van a terra. Ara sí que és veritat que és un jugador per ser titular, i ara mateix per mi el mig del camp no és on hi ha problemes al Barça.
A mi m'agrada molt. L'única incògnita que tinc és que juga amb el protegit normalment, és a dir, juga amb el PSG, encara que el Blanc ha fet una evolució i tal, al final sempre acaba jugant una mica protegit i Mota, Matuidi... És un jugador que juga amb una demarcació que no el veus arriscar tant com hauria d'arriscar en el Barça, que estàs més solo ante el peligro, no? Perquè ens entenguem, però aviam. És que jo el veig poc fitxable perquè és el PSG. El PSG no ven. Aviam, el Barça ha intentat fitxar jugadors del PSG i no hi ha hagut manera.
O competir amb el PSG per altres jugadors.
I si ells no tenen cap intenció de vendre, no veig la manera de...
No, seria que el jugador apretés molt, sí, i però volgués muntar un pollastre.
També per... el Thiago Silva va intentar-ho i va demanar també un sou molt alt, perquè estan molt ben pagats, a més, els jugadors del PSG. O sigui, jo trobo per aquí la dificultat, però és un jugador molt... És que estem tocant jugadors de... Aquest en particular és un jugador de primer ordre, és molt bon jugador.
A mi m'agrada, i fa gràcia el concepte aquest de 1,68 m, el Barça perdria alçada.
Sí, sí.
Que aquest és una mica un debat més de quan la cosa no ha anat bé. Necessitem tios de 1,90 m.
Els tres petits...
Fins i tot anant bé sembla que tenim por de fitxar tios baixets, quan no ens ha anat malament, tampoc.
I hi ha un tio baixet que se'n va, que és Xavi Hernández, que tampoc és que fos titular...
Però continua jugant amb un altre molt baixet, que és Iniesta, o sí, Messi, sí, continua sent baixet, i de créixer no creixerà.
És que jo crec que sempre has de tenir un punt d'equilibri en el mig del camp, i jo crec que, encara que el Jordi pensa que Enrique vol anar cap al Southampton dels anys 60, jo no tinc tan clar que Luis Enrique... Aviam, Luis Enrique, al final, l'home del partit, qui és a Berlín? És Iniesta, sí. És l'escollit. I el posa Luis Enrique, i el que està absolutament reservant a Iniesta durant tota la temporada perquè arribi bé al final és Luis Enrique. I jo crec que Luis Enrique vol aquest equilibri, és a dir... vol la balança entre els dos interiors, que un sigui... I jo crec que el Jordi té por que això sigui dos interiors que es mengin al rival si poden i jo ho veig tant.
Jo crec que a Luis Enrique li agrada Mascherano i Busquets al mig del camp. Crec que quan té certes dificultats, el cos li demana i les seves solucions passen per aquí. Perquè normalment no ho necessita.
No, però és que el Barça ha acabat guanyant i ha fet un futbol al final pràcticament granític, que era impossible fotre-li un gol i tal, per una opció de Luis Enrique que combina jugadors de talent i de toc com Iniesta, Xavi, que ha tingut molta més participació al final, i els altres. Jo no veig que aquesta por... Mascherano, Busquets, ha sigut una opció molt escollida en determinats partits. Però si la cosa li demanés això, ho hagués fet a Berlín, i el cosa li va demanar a Berlín fer això. Va guanyar amb un altre estil.
Potser també perquè t'hi ha portat el futbol i t'hi ha portat la lògica, no? Que al final són els millors, és que has d'apostar per això, tot i que tu podies tenir un camí...
Sí, però ningú li ha posat una pistola al cap perquè fes això.
Per descomptat, però al final, adaptar-te el que tens, a vegades canvies una mica el teu punt de partida, que podia ser un altre, tu saps molt bé. Al principi de temporada, quan arribava Luis Enrique, parlaves amb gent del club i et deien aquesta temporada Busquets i Mascherano els veurem molts partits. I això no s'inventaren els directius o la gent del club. Això era perquè Luis Enrique els havia explicat que una de les opcions sobre la taula...
Sí, i ho ha sigut, però amb
puntual, però potser perquè al final has vist que el millor ha estat Rakitic i Iniesta, perquè t'ha donat aquest equilibri. I és una virtut que Luis Enrique s'hagi adaptat. És una virtut.
Tu pots anar un dia a posar aquests dos perquè vas a més talla i ho fas. Això no vol dir que tu vulguis jugar tots els partits amb aquella gent.
Per descomptat.
Vols dir puntualment... Això no vol dir que jo tinc aquesta idea, però no la faig, perquè jo maquiavèlicament els enganyo dient que a les finals jo posaré aquest, però en realitat vull fer una altra cosa.
No, és que no
està adaptant-se, està posant... És que és un entrenador de futbol.
És que si tingués un Pogba o si tingués algun futbolista d'aquest estil,
jo crec que...
Sí que faria...
Jo crec que Luis Enrique, quan pensa en el seu equip de la pròxima temporada o d'aquí dues, i ell pensa en el seu mig del camp, jo crec que continua confiant en Busquets i que el seu mig del camp passa més per Rakitic Pogba, per posar un exemple, que no Iniesta Isco, per posar-ne un altre. Jo crec que ell, amb la prioritat que continua donant, i i és absolutament lícit.
Sí, sí.
Els tres brutals davanters que té, a davant, ell creu que ha de tenir un mig del camp de recorregut, de gent física, i que els problemes que li dona, com per exemple a la final de la Champions, que en els últims 20-25 minuts els tres davanters, cansats, es despengessin, i que el Barça va patir per això, ell necessita uns migcampistes físics, de recorregut, que siguin capaços de replegar, de sortir corrent i tot plegat. I a Minier està en 31, 32, 33 anys, i jo entenc que ell pensa més en un Pogba de 25, que per posar, per repetir-me en l'exemple, que no pas a Misco, per dir alguna cosa.
Parlant de jugadors, si us preocupa l'alçada, tranquils que aquest no és baixet. Kondogbia és l'últim dels candidats.
De fet, si aquest vingués, ja veig que hi hauria debat amb el que s'estava comentant a la taula. Perquè
aquest és alt, no?
És un Keita. És un Keita, per entendre'ns.
Keita blanco i el Keita negro.
Geoffrey Kondogbia, francès, té 22 anys, fets al febrer, juga al Mónaco des de l'estiu del 2013, procedent del Sevilla, és un d'aquells negocis rodons de Monchi, eh? El Sevilla paga 4 milions i n'ingressa 20, 5 vegades més, i cap a casa. Fa 1,88 i pesa 80 quilos. L'última temporada ha jugat 33 partits al Mónaco en totes les competicions, ha marcat 2 gols i ha donat 2 assistències. Com a virtuts, físicament és una bèstia. Gran capacitat per treballar a l'hora de recuperar la pilota, és una de les seves especialitats, i donar-la al company que és més a prop sense complicar-se la vida. Molt fort en el joc aeri, bon xut des de fora l'àrea, i quan fa conduccions amb espais, marxa per potència a l'estil Touré. És molt difícil d'aturar. Com a debilitats, en les típiques possessions llargues del Barça, que va fent de tant en tant, amb joc combinatiu podria tenir dificultats. És un jugador més destructiu que constructiu i potser s'adaptaria millor a la posició de mig centre, per fer de Busquets, per entendre'ns. I a l'hora d'adaptar-se al Barça, ja dic, em sembla un jugador perfil Keita, migcampista de contenció per partits grans de Champions, per donar solidesa al mig del camp en partits que ho requereixin. I és cert que aquests jugadors, si s'acaba de veure a la taula, han generat debat últimament a Can Barça.
Amb aquest acabem, i ja no us pregunto per aquest, sinó us demano que respongueu, si us plau. L'Albert ho ha fet gairebé
no
cada...
Res, ja?
No. En vols algú més o no?
No, però estic una mica sorprès.
Per què?
Perquè ara fa un any parlàvem només d'un migcampista.
Coque.
I ja no se'n parla.
De més, de pensant.
El nou Xavi, tu.
Sí, sí.
No, ni se'n parla.
El fitxaries, t'agrada?
A mi ja no m'agrada bé llavors, no m'agrada ara.
Molt bé. Quin mitjà... I podeu incloure
Coque? Vols que digui els que m'agraden?
Sí.
Perquè tampoc no se'n dic cap.
Vinga, va.
Ja sé que són impossibles de fitxar, eh?
Ah, no, clar, a veure què em dirà ara.
Isco, Modric i Toni Kroos.
No és impossible.
Home.
Un d'aquests no és impossible.
Que el Madrid el vengui al Barça?
Bueno,
Isco, és impossible.
Isco és un futbolista que pot sortir perfectament del Madrid aquesta temporada.
I a l'accions pel mig.
Per què té el mig al camp que tu voldries? Si
no.
Poguessis triar tots els migcampistes del món... Quin és el teu mig?
De tots els que heu dit aquí, com a interior de futur del Barça...
Jo vull que em respongui Jordi Grau, la pregunta fem als oients, que és quin mig al camp t'agradaria pel Barça la temporada que ve?
Busquets, Rakitic i Iniesta.
Val. Per tant, no fitxaries ningú per ser titular.
No, és que no pots fitxar.
Clar. Pots fitxar. Hem llançat 50 clar, minuts de ràdio. Si no ens compraries, ja ho sé, però sí que es pot fitxar, Jordi, el que no es pot és inscriure.
Sí, home, algun d'aquests se t'aguantarà fins a l'1 de...
Doncs sí. Algun d'aquests, sí. O no t'aguanta... Bé, per exemple, Denis Suárez, no sé si el podria
disputar. Ja està en una sessió.
Val, és un dels que hem dit. Kondogbia, no sé si et voldrà aguantar. Evidentment, Pogba no et voldrà aguantar. Gundogan, segurament tampoc. Berratti, tampoc. Però els altres...
Si vols, ja parlem de cara a l'altre any, on és evident que el Barça haurà de fitxar, perquè, a més, Iniesta serà sobre els 32-33.
Està toca collons. Vinga, t'ho diré. Exactament. El mes de gener, quin mig del camp t'agradaria que tingués el Barça?
Que el mes de gener no pots fitxar aquests jugadors. Sí, clar, no, això és...
Molt bé.
És que és veritat.
Passem
és
a la resta
veritat,
de...
Això és fer futbol ficció.
Tertulians.
Sí, sí, sí. Dani.
Albert, ja ara, si és vols, el que estem si fent, vols, futbol ficció.
Si vols, parlem. Per mi, el mig del camp de l'any que ve del Barça està molt bé. Al mig del camp titular, que és el que ha acabat aquest any. I és el que haurà de ser. És que és el que haurà de ser. L'únic que hauràs de fer és la gestió de la banqueta. L'únic. On perds Xavi, que no hi serà.
Però tu m'has dit que Berratti t'agrada, m'has dit que Pogba t'agrada...
Però que no pots fitxar aquest any, Dani.
Va, Jordi, estaríem així fins demà passat.
Parlem d'aquí a 2 anys, d'aquí a 2 temporades.
Vinga.
Jo fitxaria abans a Toni Kroos que a Berratti. 1000 vegades.
Joan Juví i Albert.
Equip titular aquesta temporada al mig del camp, els darrers 2 mesos d'Iniesta, Busquets i Rakitic. I també com concepte futbolístic.
Jo fitxaria a Denis Suárez, perquè se'l pot fitxar, i l'any que ve, o sigui, no al gener, sinó l'any que ve, intentaria portar a Pogba o a Berratti, que no s'assemblen, però Si són els dos, perfecte.
Sí. Pogba i Verratti.
Home, no, però,
estic parlant d'equilibri i d'anar... És que si jo
fitxo,
a Pogba, no vull carregar-me i ja està. Ja. Entens?
Però si fitxes a Verratti, te l'has de carregar.
Clar, per això dic que si vols fer la successió d'Iniesta, no és Pogba, per mi és Verratti.
No, és Verratti. És completament cert.
És la clau. Vull dir, començar a visualitzar a un, dos anys vista qui ha d'agafar els galons d'Iniesta.
Ja anar a la Copa Amèrica, però abans d'anar a la Copa Amèrica, aquesta revetlla de Sant Joan l'heu de celebrar, Albert, que sé que tu ets molt de llançar petards i aquestes coses. Ara amb els crius no tant.
No, ara no tant.
La descendència no tant. Però, en fi, et pot escapar per allà.
Una estona, sí.
O no cal que llencis petards. Escolta, ho celebres en cavallopart i ja està. Això sí que pots, no?
Sí.
Els nens els hi donis, però tu sí.
Ja l'han provat.
Dormir el petit m'ha dit que és molt...
Però un moment.
D'alguna manera...
El gran quants anys té?
Farà 3 anys, el 18 de juliol.
I el tio ja ha provat el cava.
Dos anys va deixar de fumar.
Només en festes, eh?
Només puntualment.
Només en reis.
Se'ls ha ensenyat.
Que es diu Narcís o què?
Se'ls ha ensenyat. No.
Només quan va a la sala Razmataz, no?
Luz de gas.
Molt bé. Cava i Upart, més de 125 anys de tradició familiar, vinícola a l'Alt Penedès i a casa de l'Albert Llimós. Avui sortegem un lot de cava i Upart presentat en una caixa de fusta de luxe. La tenim per allà, no? La caixa, després la portarem. Amb 3 ampolles de Gran Reserva Llopart i un val per 2 persones per visitar-ne les caves. Entreu a llopart.com i celebreu Sant Joan amb Llopart. Hi ha números de l'UAL repartits de l'UAL 20. Per tant...
No tira ampolles o...
Ja... No. No,
sí,
perquè...
De cava.
El llançament d'objectes és ja excessiu. Aquesta tendència l'hem d'anar maquillant i, per tant, li haig de demanar, ja que vosaltres heu fet abans l'exercici, li haig de demanar a l'Albert Llimós un número de l'UAL 20. El que vulguis.
El 8.
El 8. Compte que entra aquí la hostessa amb el micròfon. Edu, vaja, bona nit.
Bona nit.
Un aplaudiment per la hostessa. Molt bé.
Qui té el 8?
Una gran ovació del Camp Nou. Sí. Qui té el 8? No ho sé. Allà.
Home, mira, per allà darrere.
A l'esquena el portes tu, sí, però no val.
A veure, marxarem per aquí. Hola, bona nit.
Bona nit.
Com et dius?
Víctor.
I ets feliç ara mateix de tenir...
com es pot comprovar?
El gran lot de Caves Llopart.
Molt feliç, molt feliç. Sí.
Li voleu fer alguna pregunta al Víctor des de la taula?
Sí, pregunta-li, així ja no ho has de fer després, pregunta-li quins migcampistes fitxaries, Víctor, de cara a la temporada pel Barça.
Fitxaria Pogba i no fitxaria Verratti.
No t'agrada Verratti?
No. Perquè jo, bueno, m'encanta Iniesta i si vingués Verratti s'hauria d'anar Iniesta, per tant...
Per tant,
Pogba només.
Tu trauries Rakitic, per exemple, per posar Pogba?
O... Sí.
Molt bé. Iniesta, Busquets,
Pogba. Sí. Busquets, Pogba, Iniesta.
Molt bé, un aplaudiment pel Víctor, que ha guanyat aquest lot de Caves Llopart.
I per cert, Dani, sí? Que els amics de Caves Llopart ens han portat 2 ampolles, perquè les obrim al Tu Diràs.
Avui que no ve el Santi Jiménez, avui tenim aquí...
Potser per això ho han fet. Les obrirem...
Per això no s'han portat 2.
Les altres 80 les tenien...
Quan vulguis les obrirem amb les pastes, convidem al públic a fer comiat de curs i tal, que demà els nens acaben al col·le, nosaltres aquesta nit, de públic.
Les notes, les has vist o no? Estan penjades, les nostres notes?
Les nostres notes, sí.
Molt bé.
Venim al setembre.
Sí. Això ens toca...
Tot l'estiu estudiant.
Sempre. No sé quina nota li... podríem posar Neymar, de moment, de comportament de l'últim partit, molt alta no ha de ser. Pau Ramírez, de Xile, com estàs, Pau? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona tarda. Bona aquí, bona nit allà.
Hem estat parlant al llarg de la tarda, ara diríem tarda, barra, vespre, no sé, és igual. Hem estat parlant al llarg de les últimes hores i estic ansiós per saber si serà un partit de sanció o 2, però crec que fins d'aquí unes hores, de fet, directament fins demà, no sabrem, no?, el que passarà amb Neymar.
Sí, i hi ha hagut un embolic i bé, seria benvinguts a Sud-amèrica, la Conmebol, i es resumeix molt fàcil, la Conmebol, que la seva pàgina web doncs, té en espanyol i en portuguès, el llenguatge, en espanyol han posat que eren 2 partits de sanció i en portuguès han posat que era un.
Per tant, m'ho dius de debò?
Ha estat així. D'aquí ve tot l'embolic. Perdó, t'ho he dit al revés. En portuguès han posat 2 partits i en espanyol han posat un. Llavors, d'aquí ha sortit que la premsa brasilera, que li queien els 2 partits, la premsa, diguem, d'Amèrica Latina, et deia que un, i fins que algú ha tingut la brillant idea de veure les dues versions i ha descobert que l'error era aquest. El que argumenta la Conmebol és que Neymar està sancionat segur per un partit perquè va veure la segona targeta groga ahir, la qual cosa que suposa una suspensió, i que ha de jutjar les imatges i tota la confusió que hi va haver ahir, en la qual el jugador del Barça va veure la targeta vermella al final del partit, i a partir d'aquí doncs li podrien caure més partits. Per tant, segons ell, no s'acumula la targeta vermella, no s'assuma a les grogues, per tant no són els dos partits, sinó que la suspensió és de moment contra Venezuela per dues targetes grogues i la targeta vermella doncs li ha donat un plaç de 24 hores a la CBF, la Confederació Brasilera, perquè presentin al·legacions i una defensa justificant l'actitud de Neymar, i a partir d'aquí doncs el comitè de disciplina de la Conmebol estudiarà el recurs de la CBF i veurà quants partits li poden caure al jugador del Barça per l'acció d'ahir.
Per la gent que no hagi vist el partit, explica'ns aquesta acció, Pau. Què va passar exactament amb Neymar?
Doncs va ser el final del partit, quan l'àrbitre pita al final, el jugador del Barça agafa la pilota i la xuta directament i toca el colombià Pablo Armero. A partir d'aquí ve Jason Murillo, que havia fet el gol del partit, s'encara amb Neymar. Neymar li dona un cop de cap, entre cometes, no?, perquè Murillo li treu uns quants caps de distància, però bé, l'intenta agraïm al cap, llavors, bé, per darrere, Carlos Bacca, el sevillista, li clava una empenta ben forta a Neymar i l'àrbitre finalment expulsa a Neymar i a Carlos Bacca. La CBF, el que presentarà com a defensa, és que l'assistent de l'àrbitre va estar provocant a Neymar tot el partit, que li deia piscinero, i utilitzarà aquest argument com a defensa de Neymar, que el van estar provocant, que estava nerviós, i segons diuen, doncs, que has d'escoltar doncs, com li deia això des de la banqueta brasilera, que Dunga, el metge i Gilmar Rinaldi, director de la selecció, que van escoltar com li deia això. Això va posar nerviós a Neymar al final del partit amb la derrota i que va provocar doncs tota la confusió.
Crec que podem escoltar declaracions d'alguns dels protagonistes d'aquesta jugada pels dos bàndols.
Sí, primer Neymar, que reconeixia en acabar el partit, no es va amagar, va donar la cara i reconeixia que es va equivocar amb aquesta acció.
Confesso que
Confesso que el nostre equip no estava bé i també confesso que no he jugat bé, cap problema. Assumeixo tota la responsabilitat pel que ha passat.
I això és les paraules d'Animar, i ara escoltarem l'altra versió de Carlos Bacca, que bueno, deia que el jugador del Barça estava nerviós per la derrota.
Yo creo que por la derrota Neymar toma decisiones malas, como tirar el balón, pegarle a un compañero, después un cabezazo a primero Armero, después un cabezazo a Murillo, y lo que hago es empujarlo para que no siga haciendo lo que hace.
I queda un altre, Déu-n'hi-do, si ara ho comentarem a la taula, queda un altre company, de fet company de selecció i de club de Neymar, com és Dani Alves.
Dani Alves, que criticava l'actitud arbitral, el Brasil va sortir doncs, criticant molt l'àrbitre, diuen que va ser molt permissiu amb la duresa colombiana, i Alves que sortia en defensa de Neymar.
El árbitro está para intentar apaciguar los calientes que están los futbolistas, no para hacerlo calentar aún más. Y yo pienso que cada vez más quieren ser protagonistas, y no son protagonistas, los protagonistas son los jugadores, ellos son normalmente quien controla. Si le va a cuestionar alguna jugada como el de la tarjeta amarilla, y que nadie lo ha entendido hasta ahora. Y se pone mi postura chulo cuando quiere hablar, quiere explicación de una decisión que ha tomado, y tiene arma de defensa muy, muy, muy agresiva. Eso hace con que los jugadores se calienten, saca de quicio a los jugadores cuando no debería, y al final pues suceden cosas que no debería suceder.
Dani Alves defensant Neymar i criticant l'àrbitre. D'aquesta qüestió alguna cosa més, Pau?
No, que tothom ha l'esperat de la resolució de la Conmebol, i aviam quants partits li cauen. Sembla clar que li cauran dos partits i que, per tant, en teoria, fins a semifinals no podria jugar.
Els partits d'avui, molt interessants. Bé, el que queda avui no és, no? Em sembla, és Venezuela, que era, avui?
Perú-Venezuela, però aviam, si guanya Perú, els quatre equips arriben a l'última jornada amb 3 punts. Per tant, serà una jornada, jo crec que molt emocionant, amb un Brasil-Venezuela i un Colòmbia-Perú, i aviam qui es classifica.
I per demà què tenim?
Per demà tenim a Xile, la selecció xilena, que jugarà contra Bolívia. Recordem amb tot l'escàndol de Vidal. Els dos equips doncs, lluiten pel primer lloc i l'altre partit serà Equador amb Mèxic.
Perfecte, doncs explicarem a la sintonia de RAC1 amb el nostre enviat especial, el Pau Ramírez. Gràcies, Pau, una abraçada.
Molt bé, Dani, una abraçada.
Què us ha semblat això de Neymar?
Una de les grans virtuts de Neymar aquesta temporada és no haver entrat en tots els paranys que li han posat. Tiro de memòria, el primer nom que m'apareix és Damián, que déu-n'hi-do a les provocacions. I vull dir que Neymar ha demostrat molta maduresa, almenys aquí a la Lliga Espanyola, i és un dels grans perills que té en el futur, perquè saben que és un jugador que la busca, que li agrada exhibir-se i que sempre l'estan buscant. Aquí s'ha contingut sempre. Entenc i vull entendre doncs, que ha perdut els nervis doncs, per la derrota, pel que significa la selecció, un fet puntual, la pilotada, l'empenta, o el cop de cap en aquest cas, i és un fet puntual, però aquí ha demostrat que sí que a vegades és un exhibicionista, que busca el detall tècnic, que a vegades podem discutir no? si està ben fet o no, però no ha entrat en les provocacions i n'hi ha hagut moltes, Juanfran també, etcètera. Entenc que és un fet puntual, ara. Que vagi en compte, perquè aquí el Barça el buscarà molt més.
Jo crec que està directament relacionat amb el joc de Brasil i la impotència i la frustració que té Neymar, perquè, com diu l'Albert, en el Barça s'ha contingut moltíssim perquè ha disfrutat del futbol i l'han estomacat moltíssim, com estomacaran sempre, perquè és un jugador de molt talent, que viu del regat, que necessita adornar-se. Jo no li demanaria que canviés, perquè ell viu el futbol així i ha de ser així, però que a Brasil és horrorós veure a Brasil jugar a futbol. Jo crec que aquesta frustració... No estic justificant-lo, perquè crec que el que fa al final és lamentable i l'han de sancionar, i mira, si el sancionen, així descansarà més. Però crec que Brasil hauria de fer un replantejament, ja l'havia d'haver fet després del Mundial i el paperàs que va fotre. Han reincidit amb l'elecció del seleccionador i ara estan pagant això. El Neymar el pagaran sempre, però en tant que disfruti del futbol crec que l'ajudarà a aprendre's aquestes coses. Ha millorat del primer any al segon claríssimament, no ha tingut episodis més enllà de que hi ha defenses que entenen que de tant en tant provoca en lloc de... Doncs això, que interpreten que el que fa no és regatejar sinó adornar-se, humillar i coses d'aquestes, però això d'ahir no és això. Això d'ahir és una infracció directament i una expulsió perquè li fot el cap d'un cop a cap d'un altre. Això és una altra cosa.
Jordi.
Per mi és una mica exagerat tot plegat. De fet, el partit que té ara de sanció és per dues targetes grogues. Una és per treure l'escuma de terra de l'àrbitre abans de tirar una falta, que no toca ni la pilota. Aquesta és una escena que hem vist aquí a la Lliga Espanyola alguns dies també. I l'altra és ahir una pilota que li ve rebotada i li toca la mà quan no té ni cap intenció de tocar-la. I lo del
no,
final...
Però ve després, el que és censurable ve després.
Jo fins i tot tinc el dubte que el xiula i acaba xutant i li fot una pilota d'un. Per mi on s'equivoca és que immediatament no demana disculpes, perquè lo del cop de cap de després també... Em sembla que no espantes ni una mosca amb allo que fa,
mou
una miqueta.
Sí, però el gest l'has d'evitar, perquè ell és Neymar.
Sembla de veritat,
no és el de Zidane.
Precisament perquè ell és Neymar,
no, això mateix, allò és un cop de cap.
Allò és ben donat, és que Zidane.
Allò és un cop de cap. L'altre és espantar una mosca que passa per allà. Per mi on s'equivoca és que quan li dona la pilotada al contrari, quan xiula al final, t'has de disculpar, i allà hauria mort tot. I és veritat que gira de mala manera i se'n va... Però tot el de després em sembla de veritat ridícul,
A banda d'això, l'heu seguit o l'esteu seguint, la Copa Amèrica, o no? No, eh?
No massa.
Els horaris no conviden.
Els horaris no ajuden gaire, no.
Voleu que guanyi Argentina, voleu que guanyi Brasil, us és completament igual. El Barça té alguna mena d'interès en que guanyi un o guanyi l'altre?
Home, estaria bé que guanyés Argentina.
Argentina.
Sí?
I tant.
La generació Messi i un Messi que no guanyi res amb la seva selecció... Al final passarà la història perquè és el millor futbolista, però que pugui també afegir al currículum algun títol amb la seva selecció, jo crec que toca. També és veritat que com més allarga el torneig pels blaugranes, més tard tornaran, més cansats tornaran, començarà la Supercopa d'Espanya, començarà la Supercopa d'Europa molt limitat, però jo crec que li falta un títol més enllà del Mundial Sub-20.
Jo després del Mundial vaig pensar, ai, Déu meu, això serà una depressió que durarà 10 anys, i si ha de tornar de la manera
triplet,
com va tornar, escolta, més ben igual.
Que els eliminin, que els eliminin demà, no? Molt bé, també, també...
Sí, no,
tu
no,
també
no,
creus que
jo,
Messi,
no, jo vull que,
tu vols que guanyi
jo
Messi.
Vull que guanyi Argentina, bueno, que vull que guanyi Messi i que torni animat, sí.
Perfecte, la tertúlia que han fet el Jordi, el Joan Jul, l'Albert, l'acabareu de rematar, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
mig del camp voldríeu pel Barça la temporada que ve, Edu? Les respostes dels nostres oients.
Comencem amb els que ens han escrit al Facebook. En Jordi Casadevall diu, doncs, el que hem tingut aquesta temporada, però sense Xavi, o sigui, Rakitic, Iniesta, Busquets. L'Òscar Molla diu Busquets, Iniesta i Pogba. En Gabriel García diu Busquets, Iniesta i Halilovic. En Gary Junior Martínez diu... Està rient, la gent?
No, no, sí, hem fet cares...
Per manera de pronunciar el nom.
Hem fet cares perquè, a més, Iniesta i Halilovic, els dos. Si haguessis dit un dels dos, però, en fi, no, és estrany.
En Gary Junior Martínez diu Busquets, Rakitic, Gundogan. En Xavi Vinaròs diu Busquets, Berratti, Cuyaté. Per si algú s'està preguntant un Cuyaté, he fet un Google i juga al West Ham. És un senegalès.
El pernil occidental, vols
dir. El pernil occidental.
Parla bé.
Que deia, i Cuyaté.
Sí, sí.
Si fos una abraçada.
Exacte.
En Marc Espada diu Royce, jugador total pel Barça, i en Jordi Peter Smith, és el s'endú el premi al catxondo de la nit, diu Rochenbach, Petit i Hleb.
Doncs lluitarem perquè el Barça pugui recuperar alguns
d'aquests. També van ser, un dia.
Sí. No junts, per això.
I preguntem al públic.
Perquè no, Rochenbach, Petit i Hleb, no ho podríem suportar. Per etapes, sí.
Rochenbach i Petit potser sí, no?
Rochenbach i Petit, sí. Sí, Petit és l'any de Llorenç Rafa. Bueno, no ho sé, Petit, Petit dura molt poc,
potser
eh?
No.
Edu, què diuen els ulls que ens acompanyen?
Comencem aquí a primera fila amb el Josep Maria. Hola, Josep Maria, bona nit.
Bona nit.
De quin equip ets, Josep Maria? és broma.
Quin mig del camp fitxaries, tu? Quin mig campista fitxaries pel Barça?
Gerard. No, ara sense conya.
Gerard López, no?
Exacte. No. Steven. Jo portaria Pogba. Però en Pogba, recordeu on estava fa 3 anys. El United i el van fotre fora. O sigui, per què gastar una pasta amb un tio que potser possiblement el tinguem aquí? O sigui, jo cediria als joves...
Si tu creus que potser tenim algun Pogba que, no, que estem deixant escapar...
Físicament no, però per què agafar i gastar-se 100 milions per Pogba?
Sí.
Donar l'oportunitat als jugadors joves que tenim aquí. Intentaria portar el Gundogan... sempre quan aquesta temporada propera estigui bé físicament i controlar Meyer, Rabiot i Draxler.
Carai, molt bé, ho tens clar.
Pel tema Iniesta, que ja t'ho anava.
Sí, molt bé.
Gràcies, Maria. M'havien demanat opinió per aquí davant, també. Hola, bona nit, com et dius?
Bernat.
I Bernat, qui fitxaries pel Barça?
Doncs la meva aposta és Rafinha, que ja el tenim, perquè crec que treballa molt i arriba molt bé a dalt. Però si hagués de fitxar algú de fora, fitxaria el Pogba, perquè a les semifinals contra el Madrid m'ha enamorat. Té un físic increïble, té molta qualitat, i ell sol es va menjar tot el mig del camp del Madrid.
Gràcies, Bernat. I algú m'havia demanat opinió per aquí? A veure, és per aquí darrere. Hola, bona nit.
Bona nit.
Com et dius?
Ícar.
Molt bé, em sona la teva cara, has vingut algun dia, Ícar?
Ícar és, a banda d'oient fidel del Tu Diràs, presentador o col·laborador d'un programa de ràdio Tertúlia, esportiva.
Sí, Tertúlia i director d'Esport 99.
Oh, director, M'he deixat el carrer.
No et xurissin títols, Ícar, digues que sí. Quin migcampista fitxaries?
Jo, per la temporada que ve... si fitxem un, és per ocupar, suposo que és per ocupar el rol de Xavi, no?, que se'n va. Doncs, com que Xavi tampoc ha tingut, diguem, un paper molt important per minuts a l'equip, jo portaria un jugador que pugui assumir aquest rol de sortir més a les segones parts i, per tant, crec que Denis Suárez seria una bona oportunitat per acumular més minuts i, a part, també... Pogba o Gundogan o aquests no podrien, o sigui, no acceptarien aquest rol i, en canvi, per Denis Suárez aniria bé i també perquè pot jugar al setembre, no hem d'esperar al gener i també pot ocupar el lloc d'Iniesta d'aquí uns anys.
Perfecte, gràcies.
No sé si pots, perdona, preguntar-li o agrair-li al pare de l'Ícar, no sé si és el pare, és l'acompanyant de l'Ícar, com et dius, perdona?
Bona, Xavi.
Xavi, què ens has portat aquí?
Doncs, home, he portat una miqueta de coca de Sant Joan.
Oh!
I com hi ha el cava, no?, que he sentit a dir que també hi ha.
Sí, cava Llopar, ens ha donat dues ampolles que ara portaré.
Dues coques
de Sant Joan. I unes pastetes combinades.
Sí. Pastetes combinades i coca de Sant Joan. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies. Després la repartirem entre el públic, amb el cava i amb tot plegat.
I acabarem aquí. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Mario.
I a qui fitxaries pel Barça al mig del camp, Mario?
De moment, jo penso que l'any que ve ha de ser la confirmació total de Rafinha. Confio molt en ell i el seu estil l'enamora. I Pogba no em convenç perquè penso que és un jugador una mica difús mentalment, que seria una definició estranya, no? Però no el veig un tio amb aquest aspecte, adaptant-se al joc del Barça. Sí que m'agrada el seu físic, l'arribada, i com deia el Jordi Grau, és un tio que al costat de Rakitic pot fer destrosses allà dalt, pujant, baixant, recuperant pilotes, però complicat adaptar el noi aquest, aquí es perdria.
Gràcies, Mario.
Molt bé, un aplaudiment per vosaltres. Els oients del Tu Diràs, em sorprèn la fe de molts oients en Rafinha, que no dic que no, però potser de vegades els periodistes tenim no tenim la mateixa visió i ens equivoquem, perquè és veritat que jo les vegades que he anat al Camp Nou veig que la gent té molta tirada per Rafinha, i aquí crec que tots els tertulians que he preguntat, tots, potser no el Xavi Bosch, que és molt defensor, però la resta estan molt decebuts amb el que ha fet Rafinha aquest any.
És el primer any,
Ja, no?
Jo crec que mereix una segona oportunitat claríssimament, i segurament tindrà més minuts. Si no els té, sí que serà un problema, però jo crec que és una primera temporada. Potser la gent sabia, sector tertulians, sí, s'havien creat masses expectatives, potser. Però és un primer any acceptable en el primer equip. Venia del Celta, que va fer molt bona temporada, però això és el Barça, i el Barça és una altra cosa. Però sí que és veritat que és molt jove, sí que és veritat que tècnicament no ha ensenyat tot el potencial que té, perquè en té, i sí, a vegades l'has vist com cohibit, que aquest és una mica el problema del primer any. Hi ha jugadors que el primer any ja exploten.
Al revés que Thiago, que era massa desinhibit.
Té molt de morro, si no té tant de morro. I és diferent que el seu germà. També no és tan efectista, no és tan espectacular o cridaner de cara a l'espectador, però és un jugador que fa feina.
A mi em tenia enamorat de juvenil, i d'admetre que jo, veient Thiago i veient Rafinha de juvenil, jo sempre havia apostat per Rafinha.
Ha de ser el seu any, serà el suplent número 1 del mig del camp.
3:15, de seguida. És una barreja entre il·lusió i pena, el que diré ara. De seguida, l'últim happy hour de la temporada.
Vols ser un Unexpected Runner? El diumenge 28 de juny a les 9 participa en la 8a cursa La Maquinista Circuit L'Aliança. 5K o 10K, la cursa recaptarà fons per l'Associació Espanyola contra el Càncer. No et quedis enrere i vine a córrer per la integració a La Maquinista. Inscriu-t'hi a lamaquinista.com. Ho patrocinen L'Aliança, la teva mutualitat catalana, Passió pel Running, Renault Retail Group Barcelona i Esport. Ja ha començat la guerra de les estrelles. Bé, estrelles Mercedes-Benz. Ara i fins al 30 de juny no et perdis la millor oferta especial en vehicles de demostració i quilòmetre zero de Mercedes-Benz a uns preus increïbles. Vine a Autolica, Cars Barcelona i MB Motors, o entra a mercedesocasión.com. Que l'estrella t'acompanyi.
Desguaces La Cabanya. Ampli estoc informatitzat de recanvis. Solució integral i gratuïta per donar de baixa al seu vehicle. Màxima taxació de vehicles sinistrats. Servei diari de repartiment gratuït a tallers i professionals. Desguaces La Cabanya, a Vilanova del Vallès. 93 845 45 45. 93 845 45 45. I a desguacelacabanya.com.
A Petar CM, amb establiments a Barcelona, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, Girona, Olot, Tarragona, Castell d'Aro i 40 poblacions més.
Compren 3 i te'n regalem 3.
I per compres superiors a 60 euros et regalem la pistola del xèrif CM i més regals exclusius de Petar CM.
A més, tenim el box solidari, el Peques Box, amb regal de Doraemon, i la tòmbola CM amb regals i més de 30 televisors LED.
Reserva la comanda i troba el teu establiment al 900 34 20 34 o a petardoscm.com.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva la bossa Múnich de Marc Márquez. Una bossa d'esport amb un disseny únic, amb el logo de Múnich i el 93 de Márquez estampat. I tu, ja la tens? Aconsegueix la bossa Múnich de Marc Márquez per només 19,95 €, sense cupons. Avui la cartilla per fer la reserva només amb Mundo Deportivo.
RAC 1. Tots som 1.
Podem posar-te música electrònica perquè sàpigues que és un cotxe modern. I alguna cosa de natura per dir-te que el pots fer servir en el teu temps lliure. Però a més, podem dir-te que tens un Dacia Sandero des de 6.400 euros, pla PIB inclòs, assegurança gratuïta i 5 anys de garantia. I per això no fa falta música. Oferta RSI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Ace lo arregla todo presente en Barcelona y desde Estados Unidos, Monster Jam World Tour. Conoce a los Monster Jam Trucks más grandes del mundo y a sus pilotos en un día de espectáculos sin frenos. El 20 de junio en Barcelona, en el Estadio Olympic Luis Companys. Entradas en el Corte Inglés, Ticketmaster y Proactive.es. Vive un día de emoción a todo gas.
A Gas Natural Fenosa creiem que pensar en els nostres clients no hauria de ser un bla, bla, bla. Per això, fem que puguin pagar la mateixa quota cada mes amb les tarifes planes de llum i de gas. Perquè allò important no és el que dius, sinó el que fas. Informa-te'n a gasnaturalfenosa.cat. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat...
3, 5, 18, 20, 23, 30 i 37. I el reintegrament, el 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Per la una, és un moment trist per tots nosaltres, però no ploris, Jordi, no ploris. És un moment dur, però és un moment que havia de passar, un moment o altre. Vull dir, aquí la gent fa vacances, hem de tancar la paradeta, tot i que algú tenia alguna idea, algun tertulià m'ha proposat alguna idea que podria barrejar les eleccions del Barça i el Happy Hour.
Home, un Happy Hour amb els precandidats del Barça no tindria preu, eh?
Tu voldries veure Benedito, Laporta...
Tots,
fent
tots!
Això
d'entrada...
Sí.
A més, és una època que es presten bastant a tot.
Clar, saps?
Vull dir que podria... Tampoc no els has de convèncer molt.
Comodí,
eh?
Jo què sé, Jordi Magí podria ser Comodí.
Aquí gran, eh?
Treballarem en aquesta idea, però en principi avui, Edu, és l'últim Happy Hour de la temporada.
Sí, és l'últim Happy Hour de la temporada. La setmana que ve el Very Best, els millors moments de l'any.
Que pot durar 3 hores, perquè n'hi ha moltíssims, però avui és l'última vegada que puc dir, Edu, tot teu.
Vinga, presentem avui els concursants del Happy Hour.
Has d'explicar que ha vingut Adrià Barrio...
Sí, expressament a picar.
A picar. Perquè és la primera vegada a la vida que ho pots fer. Adrià, un plaer poder picar amb el Happy Hour. Com et sents? Ets un home nou?
Em sento un home nou.
Em mola molt fer l'entrevista i que la gent segueixi. Escolta, on vas néixer, Adrià? Quin dia?
Quin dia? 25 de juliol.
A on?
A Sant Cugat.
Puc fer l'entrevista 3 hores i ja esteu tots picant. Molt bé.
Feu pasta, si voleu, de les que ha portat el Xavi.
Prou ja.
Avui, vegada, però... per ser l'últim dia, hem volgut ajuntar la màxima gent possible a la taula. Oh. Per tant, avui els concursants... De fet, avui el Happy Hour serà un partit de dobles.
Què em dius ara?
Dos concursants contra dos concursants.
Double team?
Sí. A la teva dreta, Dani, a la teva esquerra, de fet. Són bessons.
Oh!
En Bernat i l'Oriol Fuentes, 32 anys i vinguts a Esplugues de Llobregat.
Molt bé. Bravo. Hola, Bernat, hola, Oriol, com esteu?
Molt bé, gràcies.
Nerviosos o no?
No, ara ja no, després de 2 hores.
I, evidentment...
Insinues que potser... Insinues que potser anem una mica tard i que hauríem d'haver fet el programa, el concurs abans.
Anem a temps, anem a temps.
Val, gràcies.
I, evidentment... Per...
És el bessó dolent, l'altre és el bessó bo. Aviso.
Evidentment, per competir contra uns bessons, havíem de portar dues persones que no es coneixen absolutament de res. En Mario González, 44 anys, arribat de Barcelona, i en Manol Ordaig, 49 anys, i arribat també de Barcelona.
Bravo! Hola, com esteu? Bravo. Tot bé? Nervis?
Rigor mortis del fred que teniu aquí.
Fa fred, eh?
Sí, una mica.
Doncs no has
quan vingut... està Walt Disney, en Mario és Walt Disney.
No vinguis mai a la nit a RAC1 de públic, ja t'aviso ara, perquè moriràs. I a l'estudi del Cuní tampoc.
Avui heu tingut sort, perquè la setmana passada una senyora que va venir es va convertir en surimi, en pals d'aquells de cranc. Avui això no ha passat.
La tenim a la nevera, de tant en tant la traiem.
Per fer carpaccio.
Clar, la gent pensarà, i com es repartiran el premi, si són dos per banda?
Clar,
doncs
clar.
No hi ha problema.
Com es repartiran el premi?
Repartiran això és el que
si són dos per banda. Doncs ja t'ho dic, Jordi. Sortegem un pack de 4 entrades.
O sigui, dos i dos.
Per la Monster Jam World Tour de Barcelona, dissabte 20 de juny, descobreix els Monster Jam Trucks més grans del món i els seus pilots en un dia d'espectacle sense fre. Mai millor dit, no sé si heu agafat aquí el... Viu un dia d'emoció a tot gas a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb la Monster Jam World Tour.
I ho rematarem, Morgales. Bernat, Oriol, Mario, Manolo...
Ens farem un embolic amb el tema del marcador...
No passa res. Sabeu més o menys les normes, no? Tres preguntes cada parella, podeu utilitzar el comodí en una d'elles, haureu de pactar entre vosaltres si l'utilitzeu o no. Comodí del tertulià, Jordi Grau, Joan Jopallàs o l'Albert Llimós, el que vulgueu. Començarem obrint el primer sobre.
Sobre número 1.
El primer sobre d'avui es diu... És de resposta oberta, no us dono opcions, es diu Cites.
Oh, com la sèrie?
Sí. Però no té res a veure. Escoltarem una cita, una frase, la primera pregunta és per vosaltres, Bernat Oriol Bessons. Una frase pronunciada per una persona relacionada amb el món de l'esport. I haureu de dir qui la va dir. Atents, és aquesta.
He gastat molts diners en cotxes, alcohol i dones. La resta els he malgastat.
S'ho parlen entre ells... En Bernat, l'Oriol, qui va dir aquesta frase, és de geni, la frase,
Sí.
Ho teniu clar o voleu restar el comodí?
Bueno, per caràcter i que té, no estem gens segurs, però direm que la porta.
No. Ara, aquí demanen rebot, demanen rebot, però no funciona així.
Però estic pensant...
Soc molt fan de que algú hagi arribat a aquesta conclusió.
No, el bo és que s'han posat ràpidament d'acord.
Sí.
Molt bé, i la resposta d'en Bernat i l'Oriol, tot i que de les més brillants que he escoltat mai, és...
Oh! Que pena!
No.
George Best.
Algú que, de fet, ja va pagar aquests excessos, ja està ja sota terra.
Sí. Potser la firmaria, per això.
Sí, segur. li preguntarem, si vols.
La primera pregunta per en Mario i en Manolo. Escoltarem una altra cita, molt coneguda, també pronunciada en el seu moment per un esportista. És aquesta.
El futbol és un esport en què juguen 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya.
En Mario diu, deixeu-me-la a mi.
Gary Lineker.
Sense comodí, sense dubtar, i la resposta d'en Mario i en Manolo és...
Bravo!
Molt bé. Hi ha gent que li atribueix a Valdano, aquesta frase, però és de Gary Lineker.
No ha dubtat en Mario, Manolo?
No.
Molt bé. Estaves d'acord amb la resposta, Vinga, el primer sobre l'hem tancat i situarà el marcador, com sembla, un treballador o treballadora de RAC1 avui. El gran Xavi Puig.
Home.
0-1.
Molt bé, 0-1.
Quina emoció.
Sí, anem amb el segon sobre.
Sobre número 2.
El segon sobre ja és d'opcions ABC, es diu Tertulià MVP. Segona pregunta per en Bernat i l'Oriol. Escoltarem un moment d'una tertúlia del Tu diràs i després vindrà la pregunta.
No, primer vull dir que jo em vaig comportar de forma lamentable a la tribuna de premsa, o sigui, segurament no sóc el més indicat per dir com s'han de...
No, ara m'ho has d'explicar.
Bueno, vaig portar molt malament com un hooligan, un company meu de Bilbao Madrid.
Perquè vas celebrar gols o perquè vas insultar algú?
Bernat, Oriol, en Joan Poquí està parlant de l'última final de Copa del Rei al Camp Nou i diu que es va comportar com un hooligan. La pregunta és, quina d'aquestes coses, tres opcions, quina d'aquestes coses no va fer Joan Poquí a la tribuna de premsa del Camp Nou?
Hi ha un company de Joan Poquí que s'està descollonant vida.
Sí. Opció A, escridassar l'himne. Opció B, fer botifarres. O opció C, cridar sinvergüenza. Què no va fer?
Les tres són molt de Joan Poquí, Vull dir, és molt difícil, triar.
Estan parlant de gastar o no el comodí. Sí. Què fareu? Aviam, Oriol.
Diríem que el que no va fer va ser la botifarra.
Dieu que no va fer la botifarra. Opció B. Sapiguem si la resposta és correcta.
Vaig portar molt malament com un hooligan, un company meu de Bilbao Madrid.
Perquè vas celebrar gols o perquè vas insultar algú?
Vaig escriure a l'himne, vaig fer botifarres, vaig fer moltes coses lletges.
Oh! Que pena!
L'únic que no va fer va ser cridar sinvergüenza.
Perquè això ho fa les tertúlies.
Segurament ho va fer, però no ho va revelar el tu.
Correcte.
No,
és que no formava part de...
De la litúrgia.
No, de les coses que no fa normalment. No,
la novetat eren les botifarres.
No crida l'atenció.
Segona pregunta per en Mario i en Manolo, que guanyen, si encerten. El moment Poquí continua, tu diràs.
Deixa'm dir que a mi em va decebre, és a dir, que fins i tot quan Iniesta i Xavi van recollir el primer capítol era Iniesta...
Mario Manolo, Joan Poquí és a punt de qualificar el fet que els seguidors de l'Atleti de Bilbao xiulin a Iniesta. Com acabarà la frase? Ho farà amb un barbarisme. Quin serà? Opció A. Que pitin a Iniesta és de l'esnable. Opció B. És un atropello. Opció C és una mamarratxada.
Ho parlen entre ells,
sí.
No ho tenen clar. No són bessons, per tant, la sincronia és més lenta. Atenció. Hauríem d'anar trobant una decisió.
Està bé aquest model. Emilio Sánchez Vicario, Sergio Casal, sí. Parelles...
Són les germanes Williams, nosaltres.
Ets Venus o Serena?
Venus.
A veure, Mario, què dieu?
Ens quedem amb la tercera.
Amb mamarratxada.
Mamarratxada, sí.
I la resposta d'en Mario i en Manolo és...
Deixa'm dir que a mi em va decebre, profund, em va decebre, l'actit, és a dir, que fins i tot quan Iniesta i Xavi van recollir... Primera, capítol Iniesta, em sembla de l'esnable.
Oh, que pena!
És de l'esnable, és de l'esnable. Al final del segon sobre...
0-1.
0-1, per tant, tot obert al tercer.
Sobre número 3.
El tercer sobre ja de Variedades porta el nom d'una de les grans muses del Happy Hour.
Ai.
Carmen de Mairena.
Si sí, havíem d'acabar la temporada amb algú, havia de ser amb ella
ser
o
ella.
Amb ell, depèn del punt de vista.
Ella, ella.
Què dius ara?
Sí, sí.
Ella.
Et quedes a pastar moniato, no?
Ostres.
Abans Miguel de Mairena.
Que gusto. Sí, sí. Escoltarem pregunta per en Bernat i l'Oriol, que estan obligats a encertar per empatar. Escoltarem un moment d'una entrevista televisiva a Carmen de Mairena, després vindrà la pregunta.
Me caí en mi casa y me rompí el... y me han operado y todo, lo tengo bien.
La pregunta és, quina paraula hem tapat amb el Pip?
No,
què es va trencar Carmen de Mairena?
Per favor.
Espereu. Opció A, el corsis. Opció B, el fèmuro. O opció C, el tendón de Ardílez. Heu d'encertar, nois.
Gran futbolista.
Osvaldos. Osvaldo Ardílez.
Sí, sí.
Està molt bé que una pregunta tan absurda...
Generi tanta... Sí, sí, no? La gent en parla com si fos la decisió...
Aquesta serietat, no?
I espera't que no et caigui ara un comodí.
Doncs, segons el que sembla que vagi dir, sembla que vagi començar per C i que sigui la primera.
El corsis.
Però, per si de cas, gastarem el comodí.
Ah, molt bé.
I li diem al Joan Jú.
Vinga!
Joan Laporta.
Com a expert en Carmen de Mairena, Joan Jú...
El corsis,
jo diria la,
el fèmuro...
La A, també, sí? per si acas, saps? Sí, sí, sí.
Per no cagar-la, eh?
Si no aneu tots cap a la A, eh?
Val més cagar-la 3.
El corsis, i la resposta de tots tres és...
Me caí en mi casa y me rompí el fèmuro.
Oh, qué pena!
Era el fèmuro, era el fèmuro. Heu palmat, Bernat, Oriol. L'última pregunta, ja han guanyat, la farem igualment en Mario i en Manolo. Acabarem amb el quadre mèdic de Carmen de Mairena. Atenció.
Me caí en mi casa y me rompí el fémur. Y me han operado y todo, que lo tengo bien. El dolor que me hace es la de...
Si us plau.
Què és el que li provoca dolor a Carmen de Mairena, Mario, Manolo? Opció A, l'atrosis. Opció B, l'atritis. O opció C, la podalgia. Trosis, tritis o podalgia?
Estrès.
Dos homes que no es coneixen de res preguntant-se...
Dos homes adults.
Trosis, tritis o podalgia? Això només ho pot aconseguir el Happy Hour i el tu diràs.
Jo me la jugaria dient que és la trosis.
La trosis, buscant el 2-0, buscant l'últim gol com Neymar a Berlín, aquell últim gol que marqui ja el partit.
Ja.
I la resposta, aquells dos, què els hi passa?
Què passa, Jordi? Que, no, vine, que digues, què? Què esteu parlant? Que esteu...
No, tot bé.
No, ara m'ho dius.
Encantat d'estar aquí, no?
Ara m'ho dius.
Passa de la una, eh?
Vinga, va, va.
Diuen la trosis, aviam.
Me caí en mi casa y me rompí el fémur. Y me han operado y todo, que lo tengo bien. El dolor que me hace es la de la trosis.
Era la trosis, marcador final...
0-2.
Els guanyadors i se'n van al Monster Jam, en Mario i en Manolo.
Molt bé, un aplaudiment per ell. I gràcies al Bernat i l'Oriol també, als bessons que han concursat. Gràcies a tots, gràcies al Jordi Grau, al Joan Jú.
Un plaer, bona
nit. Esteu bé o no? I a l'Albert Llimós, lamento les hores, però avui l'ocasió ho mereixia. Una i tres està bé, no?
Sí, sí.
Allò que vam parlar aquell dia en aquell bar de... que volia un augment i tal.
Exacte, sí.
I potser...
Quan passa de la una són...
Potser m'ho hauran passat, sí. Gràcies, senyors. Bona nit als tres.
Bona nit.
Ho sento per als nostres oients que no podran gaudir del Happy Hour en directe fins la temporada que ve. Hi ha gent que juga des de casa, jo això ho tinc confirmat, conec gent que juga a casa, s'envia missatges i s'envia whatsapps de jo he dit això, tu has dit l'altre, vull dir que potser traurem, acabarem traient un joc de taula del Happy Hour,
un joc
no sé,
online o
un joc online, o acabarem d'estudiar. Gràcies a tots, recta final del Tu diràs, de seguida, no marxeu, que encara queda un parell de coses per explicar.
Aconsegueix amb La Vanguardia els pareos estrella d'aquest estiu. Una col·lecció de 4 pareos 20 Violets de mida gran i 100% cotó. Prepara't per la platja i gaudeix de l'estiu amb un nou pareo cada setmana. Emporta't el primer pareo amb una aigua termal de vent per només 7,95 €. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
RAC, RAC, U. Tots som U.
Abans de marxar molt ràpid, doctor, hem de parlar de bàsquet, perquè demà comença la 13a final de la història entre Barça i Real Madrid a la Lliga Endesa. Fins ara, 6 victòries per cada equip. Aquest cop el factor pista serà favorable, però als blancs.
Sí, per tant, primer partit demà a Palacio de los Deportes, on aquesta nit per ser actuat Spandau Ballet. Ep. Les dues plantilles al complet, sense problemes físics, abans de la final. El Madrid haurà descansat 9 dies des de l'últim partit, el Barça només 4, des que va eliminar l'Unicaja. Veurem com afectarà. I a l'hora d'analitzar la final, els dos entrenadors han coincidit en la presentació que s'ha fet a Madrid. Xavi Pascual y Pablo Laso veuen imprevisible.
Creo que los dos equipos hemos sufrido para llegar hasta aquí.